amics. Un viatge per descobrir l'antic imperi persa, l'actual Iran. Un viatge en el temps per viure una història èpica de més de 2.500 anys d'antiguitat. Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 8:15. Salutacions també de la Marianela Duarte a les vies de so i la Blanca Aranyó a la producció. Comencem? Avui, últim dia de campanya electoral i un dia de moltes notícies, com per exemple un nou discurs del Papa, en aquest cas davant de l'Assemblea de les Nacions Unides. El temps d'anàlisi de l'actualitat. El compartim amb vosaltres fins a les 8. Efectivament, ens trobem en les últimes hores de la campanya electoral per a les eleccions catalanes d'aquest diumenge. Els partits intenten esgarrapar el vot dels indecisos, com es diu habitualment en aquests moments d'una cursa electoral. Amb aquest objectiu anaven dirigits molts dels discursos dels actes d'aquest matí en les diferents formacions i també en últims vídeos de campanya que han circulat. És el cas del Partit Popular, per exemple, que reuneix avui la plana major del partit a nivell estatal amb el mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la número 2, Soraya Sáenz de Santamaría, al Palau de Congressos de Barcelona. Artur Mas, Oriol Junqueras i Raül Romeva, per la seva banda, han triat un lloc carregat de simbolisme, com és el Museu d'Història de la ciutat de Barcelona, per seguir defensant la candidatura independentista en l'últim dia de campanya. El PSC ha fet una passejada per Santa Coloma de Gramenet amb la seva alcaldessa i també el candidat Miquel Iceta. Pel que fa al PP, en l'últim vídeo de campanya apareixen diversos líders estatals que asseguren, parlant en català, que estimen Catalunya i que no s'imaginen un futur separat. Finalment, destaquem que Catalunya Sí que es Pot ha plantejat un pla de xoc per a l'ocupació i la derogació de l'increment en les taxes universitàries i de formació professional, reivindicació del seu cap de llista, Lluís Rabell. Propostes per a tots els gustos, en totes les línies, dins el que és la recta final de cara a unes eleccions que, en això coincidim tots, són molt importants i diferents a les d'altres ocasions, més enllà de les denominacions. D'aquest i dels altres temes que us hem comentat, parlem durant els propers minuts en el Mirador d'avui. Ens acompanya en Xavier Puigdollers, advocat, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i també exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també tenim amb nosaltres Josep Rossinyol, que és el vicepresident de la plataforma Societat Civil Catalana. Senyor Rossinyol, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, gràcies a Déu. Què ens diuen sobre com veuen vostès aquesta campanya? Estem una mica amb la serenor de no tenir avui cap representant. Dic serenor perquè de vegades en aquesta cursa electoral hi ha com una miqueta d'apassionament, no? Encara que sigui democràtic i pacífic, però hi ha una mica d'apassionament. Aquests dies hem tingut candidats de diferents partits i han dit la seva, han exposat els seus arguments. Vostès què hi diuen? Com les veuen?
Jo penso que com tot final arriba un moment que dius, ja era hora que s'acabés, no? Ja començarà una certa tranquil·litat, no? Els neguits quedaran un dia en reflexió i ara descansar una mica i a pensar, no?
I a votar diumenge, no?
I a votar bé.
Cadascú segons la seva consciència. Bé. Sí.
Jo crec que independentment d'això, hi ha hagut en la campanya, com sempre, pot haver-hi que s'han dit coses més encertades i altres que menys. Vull dir, les campanyes porten això, un neguit i una tensió. Per tant, no crec que valgui la pena donar-li més voltes al tema, no? Però crec que sí que al final pot haver-hi la conclusió de que alguna cosa està passant. O sigui, necessitem serenor i reflexionar el futur, quin país volem, quina estructura de país, quins valors volem en la nostra societat. No? I això jo crec que ha calat. Ha calat en qualsevol dels bàndols, si es pot dir així, no? Que tothom això és, molt, és conscient de que alguna cosa passa i que alguna cosa ha de canviar i que alguna cosa s'ha de tocar. Ara falta que a partir del dia 28, sigui quin sigui el resultat, hi hagi serenor i que tots convençuts de que alguna cosa ha de canviar, siguin capaços de seure tranquil·lament i començar a moure les fitxes perquè canviï allò que és necessari per a una convivència pacífica.
Ho veu així també el senyor Rusiñol?
Home, clar, evidentment, en la democràcia és consens, i és diàleg, i és negociació, i això deriva en una màxima, que jo crec que és de maduresa democràtica, que és frustració. És a dir, quan un negocia qualsevol àmbit de la vida, no mai fa el 100% dels seus objectius, i això genera frustració, lògicament. Evidentment, quan planteixes unes eleccions autonòmiques com un plebiscit, estàs reduint aquesta pluralitat a un joc de suma zero. El que guanya tot, el que guanya, guanya tot, i el que el perd, ho perd tot. I això a mi no em sembla la millor forma de començar una negociació. També és cert que aquestes són les... Jo crec que són les eleccions més importants de tota la democràcia, inclús a nivell nacional. Vull dir-te, això afectarà no només els catalans, sinó a la resta d'espanyols, i hem de reflexionar molt, molt bé. Jo crec que és una oportunitat, realment, una oportunitat per deixar-hi aquest tipus de missatges una mica maniqueos. Hem de començar a mirar-hi que realment hi ha molts postulats, però no són postulats que siguin maximalistes, sinó realment que siguin realistes. De fet, si és important, que és una cosa curiosa, a mi m'han entrevistat de la Ràdio Internacional Francesa, del Diari Universal de Mèxic. Hi ha una expectació mundial de lo que està passant aquí a Catalunya i a Espanya, perquè si ho veiem, no, aquest fenomen és un fenomen català, lògicament com és català és espanyol, però també europeu. Uh-huh. Estem xerrant de coses que transcendiran molt més a l'àmbit català.
Ara que vostè parla d'això, precisament la internacionalització d'aquesta situació, d'aquest conflicte, semblava un desig més del cantó independentista o del president Artur Mas o de la onada independentista. Vostès també creuen que és bo que s'internacionalitzi des de la societat civil catalana?
Si em permets, és que no és exactament així. Que lo que sea internacionalitzado...
Sí, ja ens entenem. Internacionalitzado.
És realment la tensió mediàtica, però no la tensió política, que és el que estava cercant el separatisme. Al final, cap govern del món ha apoyat aquest procés independentista, cap govern, que realment aquesta és la diferència. Evidentment, tothom mira estar a Catalunya, però ningú apoya aquest procés.
El que passa que també des de fora es veu com un afer intern, no sé, senyor Puigdoller.
Sí, en la política general... les coses sempre són assumptes interns. Hi ha aquesta norma dels estats de no participar, no fer ingerència en assumptes interns, especialment quan hi ha un cap d'estat a casa seva. No? Per tant, aquesta és una tònica. Difícilment un president de govern de l'estat que fos s'hagués manifestat a favor de la independència. Difícilment. De la mateixa manera, difícilment un qualsevol cap d'estat hagués dit alguna cosa que pogués anar molt en contra del procés, no? Per no interferir. No? Malgrat que les ganes d'internacionalitzar ha estat en el sector pro-independència, però també en el sector pro-governamental i unionista. No? El fet de que la canciller Merkel, el premier Cameron i el president Obama hagin parlat no és perquè no sapiguessin què dir aquell dia, sinó perquè algú els havia passat el paperet perquè parlessin. Per tant, les pressions han estat, no? Per tant, és la importància del tema que donaven tots els sectors, no? I el company de taula diu que de diaris de Mèxic li han parlat. És a dir, la premsa internacional s'ha fet ressò i és un tema que interessa. I jo crec que interessa per moltes raons. Una pot ser per si hi ha una independència a Europa en un país d'economia normalitzada i que, en principi, no té que haver-hi altres tipus de problemes. Per tant, això pot cridar l'atenció. I l'altre, perquè Europa realment està patint molt la Unió Europea, no? I que realment a què es dedica, quin tipus d'Unió Europea hi és, quin tipus d'organització d'estats, de comunitats nacionals, de nacions, d'economia, què és el que passa davant l'estructura política, però també les altres crisis. El tema ara, evidentment, seria dels refugiats, no? Uh-huh. Quina reacció està tenint Europa davant d'aquests problemes i d'altres, no? I jo crec que això és el que preocupa internacionalment.
Mira, jo, de fet, hi ha una cosa que em sorprèn, no perquè el que dius, ni molt menys, però sí, es diu habitualment, quan algú fa una opinió en contrària al procés secessionista, com ha fet Hollande, Merkel, Cameron, Obama, etc., sembla que siguin pràcticament per pressions del govern espanyol. Jo crec que Barack Obama, diguem-li, als Estats Units té molta més capacitat d'influència que Espanya respecte a Estats Units. Jo crec que, al final, és una qüestió de pragmatisme. A política internacional no existeix cap legislació que parli del que pot passar. Només és pragmatisme. Evidentment, què succeeix a la Unió Europea? La Unió Europea, l'últim que està cercant, l'últim que vol en un moment com l'actual, que és una greu crisi econòmica, una greu crisi social, una greu crisi migratòria, una greu crisi de valors, una greu crisi moral inclús, on estem veient que hi ha presidents d'alguns països com Orban, que està fent polítiques que són molt preocupants a nivell, en fi, no vull dir cap objectiu, on veiem que hi ha moviments d'extrema dreta que cada cop són molt importants en grans països d'Europa, el que no volen que un problema afegit que no resol res, que és una separació d'un país. Perquè, de fet, el que necessita Europa és més integració, no més separació. I bàsicament és això. Això sempre penso jo, en aquest cas, amb el president Wilson, a la Primera Guerra Mundial, quan va fer els 14 punts. Wilson, i un d'ells va xerrar de l'autodeterminació dels pobles d'Europa. Ell va ser la caixa dels trons. Ahir van començar-hi greus problemes perquè ja van començar a obrir moviments secessionistes que van provocar-hi populismes, que van provocar-hi molts conflictes. El senyor Wilson, el president Wilson, ho va fer en contra de l'internacionalisme proletari de la Unió Soviètica aquell llavors, i va ser un error fonamental. Europa el que no vol és un error. Wilson 2. I per això estan en contra, perquè anem en contra dels temps. Jo crec que tota aquesta energia política que s'està gastant aquí a Catalunya i la resta d'Espanya per una qüestió de separació, jo demano aquí que es faci per fer-hi més Europa. Una Europa més humana i més ciutadana. Jo.
En tot cas, a banda de la legítima opció, en aquest cas contrari a la independència, creu el senyor Puigdollers, d'altra banda, que es pot defensar una independència de Catalunya compatible amb l'era de ponts i d'unificació europea que vivim i de...
Sí.
Vaja, i d'eliminació de fronteres, globalització, vaja.
Sí, sí, això, jo crec que una cosa no treu l'altra. És a dir, en cap moment, quan els que defensen la independència estan parlant d'independitzar-se d'Europa. Al contrari. És a dir, en aquest sentit no...
Necessito fer una punt en aquest
moment. Perquè estava parlant el senyor Puigdollers.
Sí, senyor Puigdollers. La CUP diu expressament que vol sortir d'Europa, de l'euro, de l'OTAN, de l'FMI, i no sé si del sistema solar. Però això és així, que sàpiga la gent.
Sí, cap problema. És evident de que hi ha teories que defensarien que estaríem millor fora de l'euro o fora d'Europa, perquè hi ha altres organitzacions en el context del mapa europeu que reuneixen a les nacions, als estats que no estan dintre de la Comunitat Europea, i són els estats que segurament viuen més tranquils, no? Més rics i més tranquils. Per tant, diuen, si sortíssim d'aquí i entréssim allà, estaríem més tranquils. Per tant, seria una teoria a estudiar. Però per mi el problema no està aquí. El problema està de que l'estat actual de l'estructura de l'estat espanyol no acaba d'encaixar. I com no s'hi troben solucions o no es vol trobar solucions a aquest encaix, doncs, bueno, doncs, miri, busquem una solució d'una altra manera. Aquest és el tema, no? És a dir, si la gent s'hagués a la taula a parlar com es fa l'encaix aquest, seria molt més fàcil, ens haguéssim estalviat tot això. Després ja parlaríem d'Europa, parlaríem del món. Però la qüestió bàsica és aquí. És a dir, la independència, ningú parla de separar-se de la població espanyola. El que es parla és separar-se de l'estructura d'aquest estat que d'alguna forma està lligant a la població espanyola i catalana,
doncs,
i tal.
Tenim les dues, sí, les dues visions. Sí, no? Senyor Rossinyol.
La qüestió, que quan parlem d'Europa, d'aquests països que estan fora de l'estructura política de la Unió Europea, sempre estem parlant de Noruega, de Suïssa, mai ens recordem de Kosovo, de Montenegro, saps? Al final, realment, no existeix un axioma que digui...
Aquests, si
bo,
ho estan a dintre, i si no estan a dintre és perquè encara no han pogut entrar.
Correcte.
S'han d'estructurar.
Exacte, perquè dins del paraigües europeu...
I surten d'una guerra en la que Europa no va funcionar gaire bé, tampoc.
Bé, correcte. Això, si vols...
I podem fer molta memòria.
Algun dia fem un debat sobre les culpes d'Alemanya, etcètera, tal. Tot,
un altre dia.
Evidentment. Però jo em refereixo, evidentment volen entrar-hi. Saps? Perquè si estàs dins del paraigua europeu, del Banc Central Europeu, té desavantatges, però té moltes més avantatges que desavantatges. Les coses són com són. Evidentment, un país com a Suïssa té les avantatges per, històricament, diguem-li, té un PIB, diguem-li, que està condicionat a certes històries que no hem de dir ara. Noruega té un camp de petroli tota la seva costa i, evidentment, són qüestions molt singulars que jo no crec que encara els catalans tinguem petroli.
Però és una comunitat molt millor estructurada socialment, econòmicament, universitàriament, acadèmicament, en tots els sentits, molt més que...
Perquè és molt més rica,
que
també.
Sèrbia,
és molt més rica.
Per tant, la situació és diferent. No?
Clar, però és molt més rica. Jo, al final, el que dic, si el que s'ha destapat amb la gran recessió que estem sofrint amb els espanyols és que hi ha grans contradiccions i grans problemes estructurals a Espanya. És evident, però la secessió només és un problema afegit al que és problemes.
No, és la solució al problema.
No, en tot cas, la solució...
Com no seiem a estudiar el problema, el pragmatisme diu, bueno, pues ja que no lo estudiem...
Jo crec que no és la solució, perquè realment estàs assumint molts més riscos dels beneficis, perquè realment estàs jugant amb l'economia, amb les relacions socials, amb les fronteres, amb Europa, amb els arancels, els 3.000 o 4.000 tractats que estan perquè som espanyols, etc. Són riscos molt grans, i això mai es posa sobre la taula.
Evidentment, qualsevol pas suposa un risc. Però en aquest cas poden ser riscos assumits i que potser al final és pitjor quedar-se com s'està que assumir un risc de sortida.
Jo estic desitjant que de dues persones independentistes, com crec que és vostè, posin a taula tots els riscos i que la gent decideixi sapiguin els riscos reals. No amb...
Sí. I decideixi, per exemple, un referèndum pactat en el futur, acordat.
Això, fixa's una qüestió. Jo, sí. La qüestió seria si s'ha de fer un referèndum, la meva opinió és que tenen que ser tots els espanyols. Si no ha de ser així, ha de ser fruit d'un consens polític, no de la imposició d'una part de la població.
Bé, encara explorarem alguns temes més relacionats amb aquestes eleccions que tenim ja a tocar aquest diumenge. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen el vicepresident de Societat Civil Catalana, Josep Rossinyol, i l'advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puigdollers. Una pregunta els volia fer sobre l'escenari i una altra sobre una campanya que està duent a terme precisament Societat Civil Catalana. És un exemple, un cas d'implicació d'una entitat que no és partit polític en els missatges electorals, perquè així s'està fent. Doncs reflexionarem una mica, encara que sigui només en 5 minuts, perquè també volem repassar altres temes, sobre el que pot passar diumenge i els escenaris possibles. Pel que vostès diuen, en un sentit o en un altre, tant si Catalunya continua formant part d'Espanya com si s'arribés a independitzar, tot aquest procés conviurà amb complicacions. En això vostès coincidiran amb mi. Sempre hi haurà dificultats, s'haurà de dialogar. Quin escenari veuen si, per exemple, les forces independentistes sumen majoria al Parlament o si no la sumen? Creuen que el diàleg ha de ser-hi en qualsevol dels casos? Què passarà?
Jo crec que el diàleg és necessari sempre.
Sí, això sí.
Sigui quin sigui el resultat. Encara que fos, posem, majoria superabsoluta d'un dels dos sectors, ja no dic de ni l'A ni el B, el que hagi guanyat amb aquesta supermajoria ha de tenir la valentia i la generositat de seure a taula i parlar. Sí. Perquè aleshores trobarem el problema. Si no, sí que seria el que deia vostè. És guanyar un contra l'altre. Jo crec que aquesta tampoc és la solució, no? És a dir, s'han fet aquestes eleccions perquè no va haver-hi possibilitat de fer un referèndum, que si s'hagués fet, segurament hagués dit no, i ja no s'hagués parlat més del tema, portaríem ara parlant d'unes altres qüestions, no? Però, donades les circumstàncies, ja que som el pragmatisme, anem a veure el resultat i a partir d'aquí parlem. Sigui quin sigui el resultat. O sigui, a mi m'agradaria el compromís avui, totes les forces, que siguin quin sigui el resultat demà, seguin a la taula a parlar. Només amb això hauríem guanyat moltíssim.
Jo crec que el que ha de passar, evidentment, és que seguiré les essències de la democràcia. El politòleg Giovanni Sartori, l'italià Giovanni Sartori, deia, resumia que era la democràcia era el govern de les majories sempre en respecte a les minories, siguin les que siguin. I això passa per al diàleg. Però hi ha una cosa fonamental. Diàleg respecte a la llei i les normes establertes. Si vols canviar alguna cosa, primer canvia les normes i després comença el procés. No ho facis a l'inrevés perquè això no funciona en democràcia. Jo, si això succeeix, fantàstic. Si no, doncs hem d'atendre a la llei. Jo, hi ha lleis que de la Generalitat de Catalunya, que jo estic absolutament i radicalment en contra, però com a ciutadà les respecto i les compleixo, perquè això és la democràcia. Sí, perquè no m'agradi una llei, no puc saltar-me la llei per molta convicció personal que jo tingui, la que sigui.
Però també el poble en democràcia decideix i pot decidir canviar les lleis,
però fixa't,
que estan al servei del poble.
Però, evidentment, però la democràcia representativa, aquesta vehiculació de la voluntat popular passa pels representants amb unes lleis, perquè si no hi ha llei en estat de dret no hi ha democràcia. I això és important. Quan després de la Segona Guerra Mundial, el primer que es va fer als països ocupats per l'Alemanya va ser estat de dret. I a partir d'aquí, eleccions. I a partir d'aquí, democràcia. Perquè si no hi ha estat de dret, hi ha arbitrarietat. I això és el que hem d'evitar.
Està d'acord? Vostè que és jurista, sí. Senyor Puigdollers.
Sí, jo crec que, evidentment, l'estat de dret, però ha d'haver-hi lleis. Però realment, no pel fet que hi hagi lleis, és un estat de dret. És a dir, les lleis han de representar realment, per una banda, la voluntat del poble, la voluntat popular, i després que siguin justes i que siguin realment en millora de la convivència social.
No? Aquí entraríem en qüestions morals i de consciència, que també hi juguen.
Exactament, i a partir d'aquí és quan pot haver-hi les dificultats o les possibilitats de modificacions d'aquelles lleis que en alguns moments són fruit d'uns pactes determinats històrics, però que han de canviar. I és aquí la generositat de seure.
Però fixeu-vos una cosa. Això, jo, és que estic totalment d'acord, però si posem dos exemples. Estats Units i Alemanya. Estats Units té una Constitució que té 300 i pocs anys, que no recordo, i s'han canviat 5 vegades. Tenim la Constitució Alemanya, que té 65 anys, i s'ha canviat 63 vegades. I no passa absolutament res. Aquí partim de la lleialtat. Jo sempre dic a les persones que diuen que la Constitució és difícil canviar-la per un moment històric que es va redactar la Constitució, doncs canviem l'article que diu com es canvia la Constitució. Sí, això és democràcia. Evidentment, els temps de la democràcia són molt lents per les ganes de moltes persones, però són els que són per tothom. Per mi i les persones contrarien.
Els temps dels grans canvis de sistema, diguéssim.
El que passa que, clar, l'exemple tant dels Estats Units com d'Alemanya són estats estructuralment diferents a l'estat espanyol. O sigui, són estats federals. Uh-huh. I a cada estat federat tenen unes lleis diferents. És a dir, avui, ja que estem en aquesta ràdio, o ahir, el papa, en el discurs que feia al Congrés dels Estats Units...
A les dues cambres legislatives.
A les dues cambres parlava moltes coses, però una de les coses que ha dit és que s'hauria d'eliminar la pena de mort.
Sí, sí.
Als Estats Units, en canvi, hi ha molts estats dels Estats Units que la tenen prohibida.
I altres la tenen
legal i l'apliquen.
Això és molt interessant, eh? Bueno, sí, molt interessant, eh? Perquè fixeu-vos...
A més, entre aplaudiments, va dir això.
Sí, sí.
També va dir que no venguessin armes als països de guerra.
Algú dubta que els Estats Units sigui un estat democràtic? No. Segurament no.
No, clar que no.
Però, en canvi, hi ha contradiccions molt fortes dintre de l'Estat i aquesta condició permet això.
Però fixeu-vos, aquest exemple és molt interessant, perquè, evidentment, jo estic absolutament en contra de la pena de mort, com és evident.
Com vosaltres fem nostre el missatge del papa d'ahir contra la pena de mort.
Evidentment, no?
Aquí parlem d'exemples així.
Són qüestions autoevidents, si em permeteu. Després, un tema molt curiós, i jo crec que és un bon exemple. Estats Units, als anys... Hòstia, permeteu-me, no sé exactament, no me'n recordo exactament, sembla que va ser el 76, va haver-hi el govern federal, va fer una llei federal dient prohibint la pena de mort a tots els estats. Uh-huh. Em sembla que va ser Texas, si no ho dic bé, em disculpeu, que va anar al Tribunal Suprem dels Estats Units, que és com el Constitucional espanyol, i va reclamar-hi. I va ser el Tribunal Suprem que va dir que en cada estat tenia el dret a legislar.
Que no es podia fer una llei federal.
És a dir, el Tribunal Suprem, que és com el Constitucional, estava per sobre d'una llei federal del govern dels Estats Units, que estem xerrant, no estem parlant de qualsevol cosa. És a dir, al final s'ha de complir, i el govern va acatar aquesta sentència.
Accepten la diversitat dintre dels estats la pluri, ja no nacionalitat idiomàtica, religiosa i de tot, sinó legislativa.
Però aquest, el problema del sistema jurídic espanyol és que no està delimitat. Perquè, de facto, és federal, però no està delimitat a quines competències. Perquè si tothom sapigués, escolta, tu tens aquesta... I també et dic una cosa.
Pues aquí la necessitat de canvis.
Si bueno, no
hi ha
bé,
possibilitat,
bé.
Està descentralitzat, com si fos federal, però és un estat unitari. Sí, sí. Això no ho hem d'oblidar.
Correcte. Doncs què ha de ser federal, confederal, més centralista, menys centralista? Que es decideixi.
Que es decideixi. Això...
Ja hem arribat a una cosa. Se necessita canviar la Constitució per fer un estat confederal.
I hi ha una
Déu-n'hi-do,
cosa...
Déu-n'hi-do.
Bueno, jo no estic d'acord, personalment, però dic...
Jo podria fer...
Però està d'acord amb la legitimitat de poder-ho fer.
Que es pugui fer aquestes qüestions, però lo que no podria ser, però des d'un punt de vista, és parlar-hi de ruptures. No, anem a millorar les coses.
Bé, doncs hi ha consens de fons en alguns temes i discrepàncies naturals en altres. Recordem que per sobre de l'estat de dret, que és molt important, de les lleis, el que vostès vulguin, aquest diumenge els catalans som cridats a votar, i això també és llei, no? Hi ha una llei electoral, evidentment els ciutadans lliurement, perquè aquí no s'ha establert l'obligatorietat del vot, que a Amèrica Llatina sí que és obligatòria,
en
molts països.
Sancionat.
En tot cas, sí que nosaltres podem apel·lar al deure moral, com diuen els nostres bisbes, per exemple, entre altres instàncies de la societat, doncs el deure moral o l'obligació moral de votar, perquè és un signe de participació en la nostra societat. Abans d'entrar en altres temes, farem una breu pausa avui per la publicitat, però li volia demanar al senyor Josep Rossinyol que ens digui dues paraules sobre aquesta campanya que ha fet Societat Civil Catalana contra la independència. Que de vegades, permeti'm que em digui, es confonen missatges electorals de partits, es confonen en el sentit neutre de la paraula, no ho dic com una crítica.
Aquesta campanya és només per alertar-hi de riscos que podem assumir si estem en un escenari de ruptura. I nosaltres creiem que qualsevol vot ha de ser, sobretot informat, això, el politòleg John Rawls diu que el principi de publicitat, quan més publicitat tinguem, el vot tendeix més a la teoria d'elecció racional. Si no, tenen problemes. Evidentment, nosaltres no fem campanya partidista, evidentment. Hi ha altres associacions que quan comença la campanya fan manifestacions amb tot el dret. Nosaltres, evidentment, no fem manifestacions, però hem fet una campanya publicitària.
Simplement una campanya contra la independència i a favor del manteniment de Catalunya dins d'Espanya.
Nosaltres el que creiem que això és Junts i millor.
Doncs bé, una de les campanyes que s'ha fet, igual que altres, doncs l'han fet a favor de la independència, més enllà de les candidatures que, evidentment, també s'hi posicionen.
És curiós, faig una mica broma, que la paraula Junts la fan servir tots els colors.
Sí, sí, és curiós. El PP és Junts sí, i Junts pel Sí, Junts.
Sí, és una cosa curiosa.
Però vol dir que tothom està d'acord amb aquesta unitat de la comunitat que camina, però que camina coordinadament i cap a un futur millor. S'ha de posar d'acord en la forma.
La unitat és un valor positiu, cadascú l'interpreta a la seva manera, no?
A mi em preocupa que aquesta unitat estigui determinada per un tros de... per una guixada a la terra. Tu estàs en un lloc, jo estàs aquí, jo estic allà. A mi és el que
sí, però això em sembla que ningú ho ha proposat,
Serà. Vamos, doncs
des d'aquí fem nostra la crida neutra dels bisbes de Catalunya a valorar totes les opcions de temes opinables, com és la independència, com a legítimes, i que cadascú voti a consciència el que vulgui, naturalment. Això també dintre dels cristians hi ha pluralitat i dintre de la societat catalana. Fem una pausa quan són 8:45 i dediquem l'última estona de la tertúlia d'avui en el Mirador a parlar de la històrica visita del Papa a Cuba i als Estats Units i sobretot del discurs d'avui davant les Nacions Unides.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3 bes dobles www.ain-es.org.
Jo sempre he votat Convergència i Unió. Per això ara votaré Unió. La prioritat d'aquest país és crear llocs de treball.
Vull prosperitat i seguretat per a les empreses. Per això ara votaré Unió.
Vull que Catalunya sigui un sol poble. Per això ara votaré Unió.
Si vols una Catalunya amb seny i que sigui respectada, diumenge toca Unió.
Aquest diumenge la jornada electoral es viu a Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda seguirem el desenvolupament de la jornada per no perdre detall de cap titular. Participació, previsions, informacions d'última hora i molt més. I a les 8 del vespre, programa especial electoral amb Ignasi Miranda, amb els resultats i les reaccions. Aquest diumenge, les eleccions catalanes a Ràdio Estel.
Quatre minuts i mig i seran les 8. Efectivament, us convoquem per aquest diumenge a Ràdio Estel. No perdeu la nostra sintonia a partir de les 2 del migdia. Informació a cada hora. I després de l'Eucaristia des de la Catedral de Barcelona, 3:15, reprenem el fil electoral amb un programa especial que durarà, doncs, fins, podem dir que gairebé la mitjanit. Especial eleccions aquest diumenge a Ràdio Estel. Us informarem de tot el que vagi passant en la nit electoral. Però avui volem dedicar amb l'advocat Xavier Puigdollers i amb el president de Societat Civil Catalana, Josep Rossinyol, uns minuts a parlar de la visita del Papa a Cuba i als Estats Units. Avui amb un discurs molt interessant davant l'Assemblea de les Nacions Unides, on el pontífex ha dit que no ens podem permetre ajornar algunes agendes, ja que el futur ens demana decisions crítiques globals de cara als conflictes mundials que augmenten el nombre d'exclosos i de necessitats. Francesc també ha concretat la seva proposta social, repassant algunes necessitats urgents, com és el cas de les llibertats. També ha parlat de la llibertat religiosa i de la persecució dels cristians. Bé, un discurs de gairebé una hora, molt llarg, però, si els sembla, escoltem, i també a vosaltres, amics oients, us invitem a fer-ho, un fragment on parlava d'aquesta cultura del descartar i de l'excloure amb la qual hem d'acabar.
La exclusió econòmica i social és una negació total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben, injustamente, sufrir las consecuencias del abuso del ambiente.
D'altra banda, el pontífex ha participat aquesta mateixa tarda, hora catalana, a la zona 0 de Nova York, on es van produir els atemptats d'ara fa 14 anys, l'11 de setembre, en un acte interreligiós. Francesc ha saludat familiars de víctimes i també representants de diverses creences en presència, entre altres autoritats civils i religioses, del mateix alcalde de Nova York, Bill de Blasio. Bé, algun comentari? Poc temps tenim, però sí que els demano un petit comentari sobre aquesta històrica visita i particularment sobre aquest missatge del Papa a tot el món a través de l'ONU.
Bé, realment, primer, han sigut sempre importants les visites dels papes a l'ONU, en aquell moment, per al que en diuen. No?
Des de la de Pau VI l'any 65,
exactament,
ara fa,
no? Vull
50 anys.
Han tingut transcendència el missatge en cada moment històric. No? Després, la d'avui, malgrat que no ha pogut seguir, doncs, tot el discurs, però insisteix en la qüestió del respecte a la dignitat humana, del respecte a la solidaritat, del respecte al medi ambient, i el diàleg entre medi ambient, és a dir, la natura, l'economia i la persona. Insisteix en la seva encíclica Laudato Si, no? Que és aquest missatge que va donant, no? De recomanació i de respecte general.
Senyor Josep Rossinyol.
És sorprenent la labor, i centraré a la labor geopolítica del Sant Pare.
Com a líder moral, potser,
és impressionant,
no? Fa política.
Però és impressionant el que està aconseguint el Papa, perquè és, vamos, jo, que l'aproximació dels Estats Units amb Cuba fos el focus amb la dignitat, com deies, em sembla una cosa extraordinària i molt bona. I fixeu-vos que parla del tema de l'ecologia, quan una gran corporació com Volkswagen resulta que estava fent trampes i estava contaminant molt més del que deia. És curiós, la moral de segons quines empreses capitalistes, el que arriben a fer només per al benefici.
Mm-hmm. De vegades amb el sistema que mata, com ens diu el Papa a l'Evangeli Gaudium, sobretot sí, mata sí. Si no l'afrontem amb sentit de justícia, però és que a més arribem a la conclusió que mata si no el canviem o no el reenfoquem.
Exactament, i aquest exemple...
Sí? Sí, perdoni que no hi ha temps per més, però aquest exemple ho diu tot. Gràcies. Ho deixem aquí, Xavier Puigdollers i Josep Rossinyol. El Papa presideix aquest cap de setmana l'Encontre Mundial de les Famílies. Amics oients, bon cap de setmana.